Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern i Esquerra signen l'acord per aprovar els pressupostos que ara depenen del sí dels comuns. Jordi Fortià.
La consellera Alicia Romero n'ha destacat l'augment pressupostari i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, els diners destinats a l'educació.
Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, que té l'ambició de millorar la vida de la gent, que aposta per la cohesió social.
Preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament i, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada a aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins la investigació del pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia.
És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Zapatero ha defensat la seva innocència.
Que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
Jonathan Andic surt en llibertat després de pagar el milió d'euros de fiança que li ha imposat el jutjat de Martorell.
El fill del fundador de Mango està acusat d'un delicte d'homicidi per suposadament haver matat el seu pare, Isaac Andic, el passat 2024 durant una excursió a Montserrat.
Un home mata a ganivetades la seva exparella en ple carrer a Figueres i la policia el deté al mateix lloc dels fets.
L'arrestat tenia un ordre d'allunyament cap a la víctima i l'havien arrestat recentment per trencar-la. L'Ajuntament ha convocat aquest dimecres un minut de silenci.
Nova proposta d'educació als sindicats que inclou la pujada de sou en 3 anys en comptes de 4 i més retribució per tutoria.
Els sindicats convocants de la vaga havien exigit una nova proposta d'educació per assistir a la mesa sectorial convocada demà, tot plegat avui en una nova jornada de protestes.
I en cultura, el gremi de llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria.
El gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. Aitor Martos és el propietari de la llibreria Sendac.
Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
I en esport, Jordi Cervantes, focalitzades en la final de la Champions.
La plantilla del Barça afronta amb optimisme la final europea que les blaugranes disputaran dissabte a Oslo davant l'Olímpic de Lió. És la sisena final europea consecutiva per a les culers, que buscaran alçar el quart títol continental davant el conjunt francès, a qui van superar a la final del 2024. I en waterpolo, a partir de les 8, coneixerem el segon finalista del play-off pel títol de la divisió nord femenina, que sortirà del duel entre el Sabadell i el Barcelona.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Aquest dimarts ja estem tenint un temps força més tranquil que ahir, però en aquests moments tornen a caure alguns ruixats, bàsicament al Pirineu. Els més importants s'estan formant a cavall de la Garrotxa i sobretot al Ripollès, però a la resta del Pirineu també tenim alguns remets d'una forma isolada. Arribarà al sud, com a molt, fins al nord d'Osona, cap a l'Alt Berguedà, o ja avançat aquest vespre cap a les comarques interiors de Girona, al voltant de l'Alt Empordà, el Gironès, fins i tot alguna gotellada. La resta del país, molta més tranquil·litat, i ja l'ambient que s'ha fet avui més suau s'anirà consolidant al llarg dels propers dies. De fet, demà pujarà la temperatura d'una forma evident, ja fregarem els 30 graus a les comarques de Ponent, i demà amb molt pocs ruixats, alguns a la tarda d'una forma molt local, entre el Ripollès i la Garrotxa, i també durant el matí alguns núvols i de cas més abundants cap a les comarques de Tarragona o boires a la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Comencem destacant que l'autopista P7 hi ha 10 quilòmetres de retenció entre Banyeres del Penedès i Santa Margarida i els Monjos en sentit Girona per tasques de reparació de danys a la via. Hi ha un creu obert per circular en sentit nord. Recomanem com a possibles vies alternatives o bé la Nacional 340 o bé la C32, l'autopista del Garraf, que és de peatge. També comentar-vos que la C58 hi ha retencions de Montcada i Reixac al Nus de Trinitat d'entrada a Barcelona i també a Badia en sentit nord, en sentit Terrassa. A la C60 hi ha retencions a Argentona en sentit Mataró per enllaçar amb l'autopista del Maresme, amb la C32. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Nadal hi ha retencions de Diagonal a Horta en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral hi ha retencions d'Esma Franca a la Barceloneta i de Sant Adrià Bon Pastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern i Esquerra signen l'acord per aprovar els pressupostos que ara depenen del sí dels comuns. A banda de la línia orbital ferroviària o la majoria catalana, el Consorci de la Zona Franca, els comptes acordats inclouen una partida addicional de 500 milions d'euros per a educació.
Les dues parts han expressat satisfacció per l'acord. La consellera Alícia Romero n'ha destacat l'augment pressupostari i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, els diners destinats a l'educació. Els comuns mantenen l'habitatge com a línia vermella per signar els comptes, tot i que estan disposats a reformular algunes mesures per desencallar el conflicte a l'educació.
I pel que fa al gran cavall de batalla imposat fins ara pels republicans, la recaptació de l'IRPF, les dues parts s'han compromès a aconseguir-la mitjançant el nou model de finançament. Mont Carvajal.
A més del tren orbital, el Consorci de la Zona Franca o la Societat Mercantil per controlar l'execució en infraestructures, que serà tractat demà a la reunió bilateral Estat-Generalitat, el govern i Esquerra han pactat altres aspectes. Per exemple, 160 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges de nuclis antics, 100 milions per a la climatització de les escoles a executar entre aquest curs i el que ve, i 50 milions per fer continguts audiovisuals en català per les xarxes socials. La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha dit que l'acord és ambiciós, se n'ha mostrat molt satisfeta i ha lloat Esquerra Republicana.
Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha destacat que hi ha una partida addicional de 500 milions d'euros per ensenyament i ha animat el govern a fer-la servir per resoldre la vaga de mestres.
Preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament i, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada en aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
Junqueras ha assegurat que no renuncia que Catalunya recapti l'IRPF. Espera que el govern espanyol ho inclogui dins la tramitació del nou model de finançament i, en cas negatiu, Esquerra ho inclourà en les esmenes.
I ho dèiem ahir, la pilota està ara sobre la teulada dels comuns, l'altre soci d'investidura que encara negocia amb el govern. Aquesta tarda hi ha nova reunió. Els comuns consideren que els comptes han de ser més ambiciosos, sobretot en habitatge, mentre que Junts veu un acord sense ànima i que respon a interessos particulars d'Oriol Junqueras.
Els comuns volen destinar 2.500 milions d'euros a l'habitatge i, segons la presidenta parlamentària, Jéssica Albiach, serà determinant per dir que sí als pressupostos. A més, Albiach ha ofert al govern alentir algunes mesures per tenir més diners per a educació.
Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius, nosaltres estem disposades a canviar, variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte. Per tant, al govern se li acaben les excuses i només esperem que a partir de demà puguem veure com el conflicte comença a resoldre's.
Des de l'oposició, el portaveu de Catalunya, Salvador Vergés, ha criticat l'acord perquè considera que no soluciona cap problema de país.
Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país. Han deixat el país al marge. No han acompanyat l'autoestima que sí que té afortunadament doncs, la gent, els ciutadans d'aquest país.
Junts ha dit que Esquerra Republicana ha anat acceptant rebaixes constants en diverses negociacions amb el PSC.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Jonathan Andic ja ha estat posat en llibertat després de pagar el milió d'euros de fiança que li ha imposat el jutjat de Martorell. El fill del fundador de Mango està acusat d'un delicte d'homicidi per suposadament haver matat el seu pare, Isaac Andic, el passat 2024 durant una excursió a Montserrat. Martorell Televisió, Manel Gómez.
La investigació sobre la mort de l'empresari Sikandi, que a la muntanya de Montserrat el desembre del 2024 ha fet un gir important. Inicialment es va considerar una mort accidental i la causa es va arxivar un mes després. Tot i això, els Mossos d'Esquadra van continuar investigant arran de diverses contradiccions detectades en les declaracions del fill gran, Jonathan Andic. El fill gran, com diem, era l'única persona que acompanyava el pare en el moment dels fets. Aquest dimarts al matí, Jonathan Andic ha estat detingut i cap a 3:15 ha passat a disposició judicial al jutjat número 5 de Martorell. Durant la seva declaració només ha respost les preguntes de la seva defensa. La resolució judicial ha arribat cap a 4:45 de la tarda. La jutgessa ha acordat continuar la investigació per un presumpte delicte d'homicidi i havia decretat l'ingrés a presó eludible, això sí, sota fiança d'un milió d'euros. Finalment, Jonathan Antic ha quedat en llibertat amb càrrecs després d'abonar la fiança. També se li han imposat mesures cautelars, retirada del passaport, prohibició de sortir del territori nacional i compareixença obligatòria cada setmana al jutjat.
I un home mata a ganivetades la seva exparella en el ple carrer a Figueres i la policia el deté al mateix lloc dels fets. L'arrestat tenia un ordre d'allunyament cap a la víctima i l'havien arrestat recentment per trencar-la.
Els fets han passat pels vols de 3:15 de la tarda a la plaça Tarradellas, quan l'home ha agredit a ganivetades la seva exparella. Els serveis d'emergències han rebut l'avís i s'han dirigit fins al lloc. També s'hi han desplaçat efectius del SEM que no han pogut fer res per salvar la vida de la víctima de 33 anys. Segons les primeres informacions, l'arrestat tenia una ordre d'allunyament de la dona i l'havien detingut dilluns mateix per trencar-la. El cas s'investiga com un presumpte crim masclista. L'Ajuntament de Figueres convocarà un minut de silenci dimecres per condemnar els fets. Es tracta del tercer crim masclista enguany a Catalunya i el 162è des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012.
I el Suprem permet recórrer l'eutanàsia a persones amb una vinculació particularment estreta amb el sol·licitant.
Així ho ha decidit la sala del contenciós administratiu, que també ha desestimat el recurs presentat per la Generalitat contra la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va reconèixer a un pare legitimitat per recórrer judicialment la concessió de l'eutanàsia al seu fill major d'edat. La decisió del ple s'ha aprovat per una majoria de 23 magistrats a 9 i la sentència es donarà a conèixer els pròxims dies.
L'altre titular de la jornada, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia.
L'Audiència Nacional investiga els propietaris de la companyia amb vincles a Venezuela i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya.
Carina Bellbé.
La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros i si Zapatero hauria cobrat fins a 2 milions en comissions il·legals, tot plegat arran de l'amistat de l'expresident amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. A través d'un vídeo, José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de col·laborar amb la justícia.
Que jamás realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
En el capítol de reaccions, mentre el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president, el PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
Préstamos desde las actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas.
Per la seva banda, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumar hi veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com fa també Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Nova proposta d'educació als sindicats que inclou la pujada de sou en 3 anys en comptes de 4 i més retribució per tutoria.
El departament ha fet arribar als sindicats una nova proposta d'acord que s'emmarca en el pacte amb Comissions Obreres i UGT i que posa el focus en les millores econòmiques i l'augment de personal. Sobre el sou dels docents, la proposta de la conselleria preveu concentrar en 3 anys l'augment que hi havia previst pels pròxims 4 anys, un increment gradual del 30% en el complement salarial autonòmic. També planteja millorar el complement de tutoria i crear-ne 2 de nous, un de cotutoria i un altre de tutoria a centres de màxima complexitat, sense entrar en xifres concretes. La proposta també planteja un augment de personal en 2.405 efectius, la majoria dels quals a l'escola inclusiva. La resta de noves incorporacions anirien destinades al reforç de plantilles de docents, personal d'administració i serveis.
Doncs els sindicats convocants de la vaga havien exigit precisament una nova proposta d'educació per assistir a la mesa sectorial convocada demà.
Ara estan valorant aquesta nova proposta. Mentrestant, però, avui la consellera Esther Niubó ha comparegut al Parlament per demanar serenitat i oferir mà estesa als sindicats.
Esther Minguell.
Esther Niubó ha explicat que la proposta que posarà sobre la taula a la reunió de demà s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
Una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència a escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
I tot plegat mentre continuen les jornades de vaga i les protestes dels docents. Avui ha estat el torn del Maresme i els Vallesos. Mestres i professors s'han concentrat aquest migdia a la Roca del Vallès i també a Sabadell, on s'hi han aplegat 4.000 persones, segons la policia municipal, 10.000 segons els sindicats. Ràdio Sabadell, Pep Collell.
10.000 persones, segons la Intersindical, unes 2.000, segons la policia local, han sortit avui des de la plaça Espanya de Sabadell. Una nova jornada reivindicativa on la marea groga ha omplert els carrers, baixant per la Gran Via fins a arribar al davant de la seu dels serveis territorials de la comarca. La consigna era clara: tornar a carregar contra el departament, demanant més recursos pel sector. Així ho explicava Marc Martorell, portaveu de la Intersindical d'Educació.
Hem perdut més d'un 22% de poder adquisitiu amb aquests 10 anys. Són les retallades que van començar amb el partit del Maragall. Volem això, que ens recuperem el nostre poder adquisitiu, que ens tornin el deute dels sexenis, que són 280 milions, que també ens van retallar, i volem poder ensenyar.
Una manifestació que arriba després de l'acord que ha signat Esquerra amb el PSC i que permetrà l'aprovació d'uns pressupostos de la Generalitat. Els sindicats han criticat aquest acord, mostrant-se crítics tant amb Esquerra com amb els comuns, perquè no es tradueixen en les millores que reclamen.
El govern ha declarat d'interès general els futurs campus de l'Hospital Clínic a Barcelona i el del Josep Trueta a Girona. El Consell Executiu dona així prioritat absoluta als dos projectes que considera estratègics per poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir que es compleixin els calendaris. Maite Polo.
La declaració d'interès general facilitarà l'aspecte energètic que els futurs campus puguin accedir a una tramitació prioritària en els permisos de connexió a la xarxa elèctrica i també en la seva capacitat. A més, en el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de la Universitat de Barcelona, qualificats ara com equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. Són 300.000 metres quadrats. El govern de Salvador Illa qualifica els dos projectes d'estratègics perquè aniran més enllà de l'àmbit estrictament sanitari i impulsaran les zones i ciutats on estaran ubicats, Barcelona, Girona i Salt. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
Són dos projectes tractors, motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta.
Paneque ha explicat que des de divendres ja està adjudicat l'equip d'arquitectes guanyador del concurs per construir el campus de salut de Girona, més de 130.000 metres quadrats.
Doncs el coordinador del campus salut de la regió sanitària de Girona, Ferran Cordón, ha destacat a la xarxa el salt endavant que suposa aquesta declaració tant en clau acadèmica com mèdica.
que no se'ns en vagin de Girona a treballar a altres llocs, sinó per tenir talent aquí i que vingui. És a dir, tenir un espai on investigadors, on sanitaris, on empreses puguin tenir aquest campus per innovar i per fer la recerca. Podem donar millor assistència possiblement en moltes patologies que en l'actualitat estan anant cap a Barcelona. És a dir, el que volem també és augmentar la resolució d'aquest nou centre.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En territori, l'aigua del riu Besòs arribarà a les aixetes de Barcelona a la tardor.
Serà la primera vegada que arriba aigua del Besòs a la xarxa de distribució un cop assolida la qualitat necessària. Segons informa BTV, aquesta aigua no només seguirà els processos de tractaments habituals, sinó que, a més, s'hi afegirà un altre procés d'osmosi inversa que en garantirà encara més la qualitat i seguretat.
I el Consorci d'Aigües de Tarragona ha inaugurat el nou dipòsit regulador de Vilaseca, una infraestructura que millora la seguretat i l'eficiència del subministrament d'aigua al Camp de Tarragona. El projecte, ubicat al nord del nucli urbà de Vilaseca, ha suposat una inversió de 9,2 milions d'euros, cofinançats al 50% amb l'Agència Catalana de l'Aigua. Baix Camp Ràdio, Adrià Duc.
El nou dipòsit és el 46è del sistema del CAT i té una capacitat d'emmagatzematge de 25.000 metres cúbics d'aigua potable, equivalent a 10 piscines olímpiques. Aquesta infraestructura permet reforçar la regulació dels cabals i augmentar la capacitat de resposta davant incidències o aturades del servei. Segons el president del CAT, Marc Brunet, el dipòsit és una inversió fonamental per garantir el subministrament a municipis del Baix Camp i el Tarragonès, com poden ser Reus, Salou, Cambrils o Mont-roig del Camp, assegurant fins a 24 hores de servei en cas d'interrupció.
El nou dipòsit regulador de Vilaseca Nord és la peça clau per reforçar la seguretat i l'eficiència del sistema. I ho és perquè l'aigua no és només un recurs més. L'aigua és vida, és salut pública, és activitat econòmica, és cohesió territorial i és futur.
L'ACA ha destacat la importància de disposar d'infraestructures robustes per afrontar situacions extremes. Tant el CAT com les administracions implicades han subratllat també la integració paisatgística del depòsit, pràcticament imprescindible en l'entorn.
En cultura, el gremi de llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. David Navarro.
Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
Ens ve amb la necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
I d'aquí uns minuts comença la gala d'entrega dels Premis de Comunicació que atorga la Generalitat de Catalunya i que aquest any han distingit a Televisió de Mataró i a la Xarxa, a banda del Diari de Sabadell, amb el Premi Nacional de Comunicació de Proximitat.
El premi és concretament pel programa Hospital de Proximitat, coproduït per Televisió de Mataró i la Xarxa, per haver sabut apropar amb sensibilitat la realitat del sistema sanitari als espectadors, donant veu tant als professionals com als pacients. La docu-sèrie, que ja arriba a la seva segona temporada i que s'ha més a les televisions locals i també a la 2CAT, endinsa les càmeres en centres com l'Hospital de Mataró i en mostra l'activitat sense adulterar-la.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Setmana decisiva pel Barça, que disputarà dissabte una de la Champions femenina davant el Lió. Avui Irene Paredes no s'ha exercitat amb l'equip, mentre que sí que ho ha fet Caroline Graham Hansen, després de dues setmanes de baixa per lesió. Pere Romeu és el tècnic de les blaugranes.
Crec que arribem força bé a aquest tram final de temporada, a nivell de jugadores disponibles, a nivell de ritme de joc, a nivell de ritme ofensiu, a nivell de ritme ofensiu. En línies generals crec que arribem en un bon moment. Crec que una final no és només arribar en un bon moment, sinó que juguen molts factors emocionals, molts factors que no tenen tant a veure amb la tàctica ni amb l'estat individual dels futbolistes, però si em preguntes, prefereixo mil vegades arribar com arribem que no arribar en un altre moment.
Encara pel que fa als equips femenins de casa nostra, el Badalona Women, que ha obtingut la permanència de tranquil·la a la Lliga F, la màxima categoria, renova l'entrenador Marc Ballester per una temporada més. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
La temporada del conjunt badaloní, que encara no ha finalitzat, ha estat de consolidació total en tots els aspectes. La continuïtat del projecte a les mans de Marc Ballester és la millor notícia. Escoltem a Marc Ballester després de la seva renovació.
Tot això, molt content de poder, sobretot, de començar de zero, no? Un projecte, perquè sí que aquesta temporada vaig haver d'entrar en un moment doncs, complicat, amb la temporada ja avançada, i sí que crec que vam tenir un tram molt bo, les semifinals de la Copa de la Reina, el jugar aquí a Badalona contra el Barça i treure un resultat molt meritori. Crec que durant aquell tram és quan l'equip va assolir el seu nivell més alt, però sí que crec que en aquell tram va ser quan doncs, també vam començar a parlar de la temporada vinent, començar a preparar també una miqueta doncs, tot amb temps, cosa que anys anteriors no hem pogut fer perquè no ens hem salvat fins a l'última o la penúltima jornada.
Recordem que el pròxim compromís del Badalona Women serà dimarts de la setmana que ve al Municipal de Palamós contra el Real Madrid.
En waterpolo avui quedarà definida la final del play-off pel títol de la divisió d'honor masculina. Sabadell i Barcelona es trobaran a Can Llong a les 8 en el partit decisiu de la sèrie de semifinals, després d'un triomf per a cada equip fins ara. Edu Lorrios és el porter i capità del Club Natació Sabadell.
Ahora encarar este último partido, este partido de la misma manera que hemos hecho este segundo, con más tranquilidad, sabiendo que si hacemos las cosas bien tenemos muchas opciones de pasar, que tenemos el factor cancha a nuestro favor y que esperamos que toda la afición venga a animarnos porque será un partido muy muy disputado.
I aquesta nit arrenca el play-off pel títol de la divisió d'honor femenina. Es nou, el Sant Andreu i el Terrassa es troben a Barcelona en el primer partit de la sèrie de semifinals que es disputa el millor de 3. Les andreuenques acaben primeres a la Lliga regular.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint les notícies en xarxa que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Segueix la gala de lliurament dels Premis Ràdio Associació.
Avui és un dia per celebrar, per reconèixer això que dèiem ara, el talent, la passió, el rigor.
Gràcies també a les grans veus de la cultura catalana i la comunicació que s'han sumat a aquest projecte. Veus
gràcies i fins la propera.
Moltes gràcies.
Els millors continguts a les zones tenen reconeixement. I destacarà el Premi Ràdio Associació al millor programa de ràdio local. Amb les candidates...
Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà.
L'especial informatiu Apagada Elèctrica d'Ona Codinenca.
I el programa Les 6 de Ravensbrück de Moon FM.
Premis Ràdio Associació.
El dijous 21 a 2:15 de la nit a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
Avui va de com resoldria això una nena de 5 anys. Fa uns dies tenia el cap ben encallat preparant una formació per una empresa que vol millorar la cohesió del seu equip. Volia que fos útil, transformadora, creativa i m'estava complicant massa. Volia fer-ho tan bé que m'estava passant de frenada, massa formal i massa seriós. I en un moment d'aquells en què et ve de gust tancar el portàtil i deixar-ho per un altre moment, vaig respirar a fons i em vaig preguntar: Roser, com resoldria això una nena? I me la vaig imaginar. Una nena amb la cara plena de xocolata, ben despentinada i saltant les basses d'aigua, rient, esquitxant, sense cap por a res. Vaig somriure I en aquell moment vaig entendre què és el que m'estava passant. Em faltava diversió. Estava tan obsessionada en fer-ho perfecte que havia oblidat de posar-hi una mica de joc, d'aquesta màgia que apareix quan et deixa sorprendre. I si vull ajudar equips a connectar millor entre ells, què millor que activar el riure, la creativitat i el joc? A partir d'aquí, la formació va començar a agafar un altre to. Més proper, més humà, més jo, i sí, molt més potent. Conclusió. A vegades, el que falta no és una idea nova. El que falta és recordar que crear també vol dir jugar. I que si el que estàs fent no et fa somriure, potser és hora de despentinar-te i sortir a saltar basses d'aigua una estona.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern i Esquerra signen l'acord per aprovar els pressupostos que ara depenen del sí dels comuns, Jordi Fortià.
La consellera Alicia Romero n'ha destacat l'augment pressupostari i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, els diners destinats a l'educació.
Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, que té l'ambició de millorar la vida de la gent, que aposta per la cohesió social.
Preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament i, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada a aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia.
És el primer expresident investigat per corrupció a Democràcia a Espanya. Zapatero ha defensat la seva innocència.
Que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
Jonathan Andic surt en llibertat després de pagar el 1 milió d'euros de fiança que li ha imposat el jutjat de Martorell.
El fill del fundador de Mango està acusat d'un delicte d'homicidi per suposadament haver matat el seu pare, Isaac Andic, el passat 2024 durant una excursió a Montserrat.
Un home mata a ganivetades la seva exparella en ple carrer a Figueres i la policia el deté al mateix lloc dels fets.
L'arrestat tenia un ordre d'allunyament cap a la víctima i l'havien arrestat recentment per trencar-la. L'Ajuntament ha convocat aquest dimecres un minut de silenci.
Nova proposta d'educació als sindicats que inclou la pujada de sou en 3 anys en comptes de 4 i més retribució per tutoria.
Els sindicats convocants de la vaga havien exigit una nova proposta d'educació per assistir a la mesa sectorial convocada demà, tot plegat avui en una nova jornada de protestes.
En cultura, el gremi de llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria.
El gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. Aitor Martos és el propietari de la llibreria Sendac.
Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
En esports, Jordi Cervantes, les blaugranes estan focalitzades en la final de la Champions.
La plantilla del Barça afronta amb optimisme la final europea que les blaugranes disputaran dissabte a Oslo davant l'Olímpic de Lió. És la 6ª final europea consecutiva per a les culers que buscaran alçar el 4th títol continental davant el conjunt francès, a qui van superar a la final del 2024. I en waterpolo, a partir de les 8, coneixerem el 2nd finalista del play-off pel títol de la divisió d'honor masculina que sortirà del duel entre el Sabadell i el Barcelona.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, Planada. Serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Aquest dimarts ja estem tenint un temps força més tranquil que ahir, però en aquests moments tornen a caure alguns ruixats, bàsicament al Pirineu. Els més importants s'estan formant a cavall de la Garrotxa i sobretot al Ripollès, però a la resta del Pirineu també tenim alguns ramets isolada. Arribaran cap al sud, com a molt fins al nord d'Osona, cap a l'Alt Berguedà, o ja ha avançat aquest vespre cap a les comarques interiors de Girona, al voltant de l'Alt Empordà, el Gironès, fins i tot alguna gotellada. La resta del país, molta més tranquil·litat, i ja l'ambient que s'ha fet avui més suau s'anirà consolidant al llarg dels propers dies. De fet, demà pujarà la temperatura d'una forma evident, ja fregarem els 30 graus a les comarques de Ponent, i demà amb molt pocs ruixats, alguns a la tarda d'una forma molt local, entre el Ripollès i la Garrotxa, i també durant el matí alguns núvols i de cas més abundants cap a les comarques de Tarragona o boires a la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Continuem destacant l'autopista AP7. Hi ha 12 quilòmetres de retenció entre Banyeres del Penedès i Santa Margarida i els Monjos en sentit Girona per tasques de reparació de danys a la via. Hi ha un carril obert per circular en sentit nord. Com a possibles vies alternatives es pot optar per la Nacional 340 o bé per la C32, que és de peatge. A banda d'això, a banda d'aquests problemes a l'AP7, la situació ha millorat molt a la xarxa viària catalana. Només destacar-vos que la Ronda Dalt i a l'antitud de Sarrià Horta en sentit Besòs i la Ronda Litoral i a l'antitud de la Barceloneta Poble Nou en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern i Esquerra signen l'acord per aprovar els pressupostos que ara depenen del sí dels comuns. A banda de la línia orbital ferroviària o la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, els comptes acordats inclouen una partida addicional de 500 milions d'euros per educació.
Les dues parts han expressat satisfacció per l'acord. La consellera Alicia Romero n'ha destacat l'augment pressupostari i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, els diners destinats a educació. Els comuns mantenen l'habitatge com a línia vermella per signar els comptes, tot i que estan disposats a reformular algunes mesures per desencallar el conflicte a l'educació.
I pel que fa al gran cavall de batalla imposat fins ara, la recaptació de l'IRPF, les dues parts s'han compromès a aconseguir-la mitjançant el nou model de finançament. Mont Carvajal.
A més del tren orbital, el Consorci de la Zona Franca o la Societat Mercantil per controlar l'execució en infraestructures, que serà tractat demà a la reunió bilateral Estat-Generalitat, el govern i Esquerra han pactat altres aspectes. Per exemple, 160 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges de nuclis antics, 100 milions per a la climatització de les escoles a executar entre aquest curs i el que ve, i 50 milions per fer continguts audiovisuals en català per les xarxes socials. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha dit que l'acord és ambiciós, se n'ha mostrat molt satisfeta i ha lloat Esquerra Republicana.
Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de la vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha destacat que hi ha una partida addicional de 500 milions d'euros per ensenyament i ha animat el govern a fer-la servir per resoldre la vaga de mestres.
Preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament i, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada en aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
Junqueras ha assegurat que no renuncia que Catalunya recapti l'IRPF. Espera que el govern espanyol ho inclogui dins la tramitació del nou model de finançament i, en cas negatiu, Esquerra ho inclourà en les esmenes.
Ho dèiem ahir, la pilota està ara sobre la teulada dels comuns, l'altre soci d'investidura que encara negocia amb el govern. Aquesta tarda, de fet, hi ha una nova reunió. Els comuns consideren que els comptes han de ser més ambiciosos, sobretot en habitatge. Mentre que Junts veu un acord sense ànima i que respon a interessos particulars d'Oriol Junqueras.
Els comuns volen destinar 2.500 milions d'euros a l'habitatge i, segons la presidenta parlamentària, Jéssica Albiach, serà determinant per dir que sí als pressupostos. A més, Albiach ha ofert al govern alentir algunes mesures per tenir més diners per a educació.
Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius, nosaltres estem disposades a canviar, variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte. Per tant, al govern se li acaben les excuses i només esperem que a partir de demà puguem veure com el conflicte comença a resoldre's.
Des de l'oposició, el portaveu de Junts per Catalunya, Salvador Vergés, ha criticat l'acord perquè considera que no soluciona cap problema de país.
Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars, pas el país, han deixat el país al marge, no han acompanyat l'autoestima que sí que té afortunadament doncs, la gent, els ciutadans d'aquest país.
Junts ha dit que Esquerra Republicana ha anat acceptant rebaixes constants en diverses negociacions amb el PSC.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia.
L'Audiència Nacional investiga els propietaris de la companyia amb vincles a Venezuela i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció a democràcia a Espanya.
Carina Bellbé.
La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros i si Zapatero hauria cobrat fins a 2 milions en comissions il·legals, tot plegat arran de l'amistat de l'expresident amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. A través d'un vídeo, José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de col·laborar amb la justícia.
Que jamás realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
En el capítol de reaccions, mentre el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president, el PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. El Masaiz.
Préstamos desde las actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes. Por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas.
Per la seva banda, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumar hi veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com fa també Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
En successos, Jonathan Andic ja ha estat posat en llibertat després de pagar el 1 milió d'euros de fiança que li ha imposat el jutjat de Martorell. El fill del fundador de Mango està acusat d'un delicte d'homicidi per suposadament haver matat el seu pare, Isaac Andic, el passat 2024 durant una excursió a Montserrat. Martorell Televisió, Manel Gómez.
La investigació sobre la mort de l'empresari Isaac Andic a la muntanya de Montserrat el desembre del 2024 ha fet un gir important. Inicialment es va considerar una mort accidental i la causa es va arxivar un mes després. Tot i això, els Mossos d'Esquadra van continuar investigant arran de diverses contradiccions detectades en les declaracions del fill gran, Jonathan Andic. El fill gran, com diem, era l'única persona que acompanyava el pare en el moment dels fets. Aquest dimarts al matí, Jonathan Andic ha estat detingut i cap a 3:15 ha passat a disposició judicial al jutjat número 5 de Martorell. Durant la seva declaració només ha respost les preguntes de la seva defensa. La resolució judicial ha arribat cap a 4:45 de la tarda. La jutgessa ha acordat continuar la investigació per un presumpte delicte d'homicidi i havia decretat l'ingrés a presó eludible, això sí, sota fiança d'un 1 milió d'euros. Finalment, Jonathan Antic ha quedat en llibertat amb càrrecs després d'abonar la fiança. També se li han imposat mesures cautelars, retirada del passaport, prohibició de sortir del territori nacional i compareixença obligatòria cada setmana al jutjat.
I un home mata a ganivetades la seva exparella en ple carrer a Figueres i la policia el deté al mateix lloc dels fets. L'arrestat tenia un ordre d'allunyament cap a la víctima i l'havien arrestat recentment per trencar-la.
Els fets han passat pels vols de 3:15 de la tarda a la plaça Tarradellas, quan l'home ha agredit a ganivetades a la seva exparella. Els serveis d'emergències han rebut l'avís i s'han dirigit fins al lloc. També s'hi han desplaçat efectius del SEM, que no han pogut fer res per salvar la vida de la víctima de 33 anys. Segons les primeres informacions, l'arrestat tenia una ordre d'allunyament de la dona i l'havien detingut dilluns mateix per trencar-la. El cas s'investiga com un presumpte crim masclista. L'Ajuntament de Figueres convocarà un minut de silenci dimecres per condemnar els fets. Es tracta del tercer crim masclista enguany a Catalunya i el 162è des de que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012.
En clau judicial, el Suprem permet recórrer l'eutanàsia a persones amb una vinculació particularment estreta amb el sol·licitant.
Així ho ha decidit la sala del contenciós administratiu, que també ha desestimat el recurs presentat per la Generalitat contra la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va reconèixer un pare legitimat per recórrer judicialment la concessió de l'eutanàsia al seu fill, major d'edat. La decisió del ple s'ha aprovat per una majoria de 23 magistrats a 9 i la sentència es donarà a conèixer els pròxims dies.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Nova proposta d'educació als sindicats que inclou la pujada de 3 anys en comptes de 4 i més retribució per tutoria.
El departament ha fet arribar als sindicats una nova proposta d'acord que s'emmarca en el pacte amb Comissions Obreres i UGT i que posa el focus en les millores econòmiques i l'augment de personal. Sobre el sou dels docents, la proposta de la conselleria preveu concentrar en 3 anys l'augment que hi havia previst pels pròxims 4 anys, un increment gradual del 30% en el complement salarial autonòmic. També planteja millorar el complement de tutoria i crear-ne 2 de nous, un de cotutoria i un altre de tutoria en centres de màxima complexitat sense entrar en xifres concretes. La proposta també planteja un augment de personal en 2.405 efectius, la majoria dels quals a l'escola inclusiva. La resta de noves incorporacions anirien destinades al reforç de plantilles de docents, personal d'administració i serveis.
Els sindicats convocants de la vaga havien exigit una nova proposta d'educació per assistir a la mesa sectorial convocada demà.
Ara estan valorant aquesta nova proposta. Mentrestant, però, avui la consellera Esther Niubó ha comparegut al Parlament per demanar serenitat i oferir mà estesa als sindicats.
Esther Vinguell.
Esther Niubó ha explicat que la proposta que posarà sobre la taula a la reunió de demà s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
Una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar, segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència a escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents, s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
I tot plegat mentre continuen les jornades de vaga i les protestes dels docents. De fet, USTEC atribueix a les vagues al moviment d'educació per presentar aquesta proposta, però considera que encara no és cap proposta digna. Avui, això sí, ha estat el torn del Maresme i els Vallesos, protestes en aquests dos llocs on mestres i professors s'han concentrat a la Roca del Vallès, BOTV.
Entre 500 i 700 persones, segons els sindicats, han participat a les marxes de protesta de mestres i personal docent que s'han fet aquest matí al Vallès Oriental. La protesta ha començat a primera hora amb diverses accions, com la lectura d'un manifest a la plaça de la Porxada de Granollers, i ha continuat al migdia amb una marxa fins a la Roca del Vallès, que ha ocupat diverses carreteres comarcals. L'elecció de la Roca, poble natal del president de la Generalitat, ha tingut l'objectiu simbòlic de fer-li arribar les seves reivindicacions, millora salarial, augment de recursos a l'aula i menys ratificació i burocràcia. Lluís Plaza, professor del Vallès Oriental.
Bueno, doncs que tenim un acord que és insatisfactori, que són sindicats minoritaris i que és una vergonya que això el PSC i el govern s'agafi això i que faci cas omís a la resta de sindicats i a la majoria del col·lectiu que està àmpliament mobilitzat.
La marxa de docents ha sortit a primera hora del matí de Sant Celoni i ha anat sumant mestres a mida que avançava. Ho explica el delegat sindical d'USTEC al Vallès Oriental, Òscar Simón.
Ara mateix estan venint companyes en bicicleta des de Sant Celoni i la idea és anar a la Roca perquè allà viu en Salvador Illa, perquè volem que el president s'arromangui, com es diu comúment, i arribem a un acord ja que, bueno, que solucioni el tema de recursos per a l'educació pública.
Al final de la jornada de protesta s'ha fet una assemblea per decidir properes accions del col·lectiu.
El govern ha declarat d'interès general els futurs campus de l'Hospital Clínic a Barcelona i el del Josep Trueta a Girona. El Consell Executiu dona així prioritat absoluta als dos projectes que considera estratègics per poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir que es compleixin els calendaris. Maite Polo.
La declaració d'interès general facilitarà l'aspecte energètic que els futurs campus puguin accedir a una tramitació prioritària en els permisos de connexió a la xarxa elèctrica i també en la seva capacitat. A més, en el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de la Universitat de Barcelona, qualificats ara com equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. Són 300.000 metres quadrats. El govern de Salvador Illa qualifica els dos projectes d'estratègics perquè aniran més enllà de l'àmbit estrictament sanitari i impulsaran les zones i ciutats on estaran ubicats, Barcelona, Girona i Salt. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
Són dos projectes tractors motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
Paneque ha explicat que des de divendres ja està adjudicat l'equip d'arquitectes guanyador del concurs per construir el campus de salut de Girona, més de 130.000 metres quadrats.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Més qüestions. Les plantilles de Nissan s'han concentrat de nou aquesta tarda davant el consolat japonès a Barcelona per rebutjar el nou ERO que amenaça amb el tancament de facto del centre del Prat i retallades dràstiques a la zona franca. Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo, bona tarda.
Bona tarda. Doncs fa pocs minuts que ha començat aquesta concentració aquí davant del consolat de Japó, on centenars de treballadors s'han sumat a la crida dels comitès d'empresa per dir no rotund al nou ERO de la multinacional japonesa. L'ambient és de molta indignació. Recordem que aquest expedient posa sobre la taula l'acomiadament de 211 persones. Joan Carles Llepés, coordinador de UGT a Nissan.
Veritablement, sempre havíem pensat que amb el tancament pensaven que ens anàvem a posar el resta de centres que quedaven, però en aquell moment justament l'empresa ens va dir que eren imprescindibles i que per al bé del tancament necessitava seguir mantenint l'activitat i tal. Justament 4 anys després ens ha presentat un informe on diu tot el contrari.
Per tant, la petició d'avui és molt clara i directa cap a l'administració. Els treballadors exigeixen una intervenció urgent per defensar-ne la indústria del país.
I en territori, el tram Tarragona-Sant Vicenç de Calders del corredor mediterrani està prop del col·lapse i amb la posada en marxa del tercer fil s'acabarà de saturar. Un nou estudi constata que se superarà el 100% d'ocupació de la capacitat teòrica de la via quan ara és del 85%. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
Actualment, en el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders hi passen 170 trens diaris, 27 de mercaderies i 143 de passatgers. En un escenari inicial, amb la posada en marxa del tercer fil, a finals de 2027 es passarà a 224 circulacions. El portaveu de la plataforma Mercaderies per l'Interior, Eugeni Sedano, demana a l'Estat i a la Generalitat que accelerin els estudis per trobar una solució per l'interior.
Una via per l'interior, pel prelitoral i lluny de nuclis poblats, atenent que donarà resposta a que els passatgers anem per la costa, que és fonamentalment on viu la gent, i les mercaderies tinguin una via segregada, una via pròpia, que passi per l'interior, pel prelitoral, lluny de nuclis poblats.
Amb la saturació de la infraestructura, les mercaderies que no puguin circular per ferrocarril hauran de fer-ho per carretera, afegint també més vehicles a l'AP7.
I en cultura, el gremi de llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. David Navarro.
Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Setmana decisiva pel Barça, que disputarà dissabte a Oslo la final de la Champions femenina davant el Lió. Avui Irene Paredes no s'ha exercitat amb l'equip, mentre que sí ho ha fet Caroline Graham Hansen després de dues setmanes de baixa per lesió. Pere Romeu és el tècnic de les blaugranes.
Crec que arribem força bé a aquest tram final de temporada a nivell de jugadores disponibles, a nivell de ritme de joc, a nivell de ritme ofensiu, a nivell de ritme ofensiu. En línies generals crec que arribem. Crec que una final no és només arribar en un bon moment, sinó que juguen molts factors emocionals, molts factors que no tenen tant a veure amb la tàctica ni amb l'estat individual de les futbolistes, però si em preguntes, prefereixo mil vegades arribar com arribem que no arribar en un altre moment.
I el Badalona Women, que continuarà un any més a la Lliga F, ha renovat el seu entrenador, Marc Ballester, per una temporada més. Ballester destaca la importància de poder planificar un curs des de l'inici.
Molt content de poder, sobretot, començar de zero, no? Un projecte, perquè sí que aquesta temporada vaig haver d'entrar en un moment doncs, complicat, amb la temporada ja avançada, i sí que crec que vam tenir un tram molt bo. Crec que en aquell tram va ser quan doncs, també vam començar a parlar de la temporada vinent, començar a preparar també una miqueta doncs, tot amb temps, cosa que anys anteriors no hem pogut fer perquè no ens hem salvat fins a l'última o la penúltima jornada.
En waterpolo aquest vespre tindrem dos partits en joc. A la divisió nord femenina arrenca el playoff pel títol i ho farà a les 9 amb el Sant Andreu i el Terrassa, que es troben a Barcelona en el primer partit de la sèrie de semifinals que es disputa el millor de 3. També avui es definirà la final del playoff pel títol de la divisió d'honor masculina. Sabadell i Barcelona es trobaran a Can Llong a les 8 en el partit decisiu de la sèrie de semifinals després d'un triomf per a cada equip fins ara. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
Els mariners esperen contrincant després de resoldre la seva semifinal davant el Terrassa per la via ràpida. En canvi, el club va salvar el match ball en contra a la Nova Escullera amb una exhibició defensiva. 4-8 es van imposar els de Quim Colet a la piscina del CNB. Edu Lorrio és el porter i capità de l'equip.
Ahora, a encarar este último partido, este partido de la misma manera que hemos hecho este segundo, con más tranquilidad, sabiendo que si hacemos las cosas bien tenemos muchas opciones de pasar, que tenemos el factor cancha a nuestro favor y que esperamos que toda la afición venga a animarnos porque será un partido muy, muy disputado.
Per tant, Can Llong dictarà sentència en aquest tercer i definitiu partit de la semifinal que arrenca a les 8 del vespre.
En ciclisme, nou triomf de Paula Blasi, aquest cop a la Clàssica Internacional de Durango, al País Basc, per davant de Vita Music i Alice Towers. La ciclista d'Esplugues de Llobregat no para de sumar triomfs després de guanyar la Vuelta a Espanya fa una setmana, si fa tot just un mes, l'Amstel Gold Race. I la selecció catalana masculina de bàsquet tornarà a disputar un partit amistós gairebé 3 anys després de la darrera cita. Serà davant la selecció de la Gran Bretanya el diumenge 28 de juny al migdia al Nou Congost de Manresa, que ja va acollir l'últim partit del combinat absolut davant l'Argentina l'estiu del 2023.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Quasi rebenta la nau que m'ha portat fins aquí. He travessat l'univers, he decidit ser feliç. I ara que arribo per viure un planeta, torno a creure en el futur. Perquè d'entrada apuntava de cebre de cop has aparegut de tot el món. El que més m'agrada és que també hi visquis tu. Ni els estrells ni els mites d'altres llocs on no hi és. El que més m'agrada és que també hi visquis tu. Ni els estrells ni els mites d'altres llocs on no hi és.
He vist 3.000 m'he vist la por dins del pit. He conegut el present, he conegut l'infinit. I ara que arribo per viure el planeta, torno a creure en el futur. Perquè d'entrada apuntava de cebre'm i de cop has aparegut
de tot el món.
pensar, serà quan tot exploti. Potser res és com era abans, ni gira igual. Qui sap si quedarà bonic o si tenim a prop la fi. No em fa por el futur.
De tot el món, el que més m'agrada és que també hi visquis tu. Ni els estels, ni els mites d'altres llocs on no hi ha.
Ràdio L'Escala.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.